L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de qui us parla i acompanya, Domènec Ramal, a l'hora de donar-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres 27 de febrer, a les portes del cap de setmana, una jornada més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant al territori. Comencem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars d'un temps d'actualitat que avui obrirem parlant del nombre d'afiliats a la Seguretat Social que creix a les Terres de l'Ebre en tots els sectors i per primer cop des de l'inici de la crisi. Així ho diuen les xifres de l'últim butlletí d'anàlisi de conjuntura econòmica de les Terres de l'Ebre. Seguirem tractant actualitat relacionada amb la pagesia del territori. Primerament parlarem de la cooperativa de Godall, que porta entrats al molí gairebé 2 milions de quilos d'olives. A les acaballes de la campanya, l'entitat qualifica la campanya de generosa pel que fa a producció, però la qualitat s'ha vist afectada en negatiu per la plaga de la mosca de l'olivera. Tot i això, la cooperativa godallenca busca camins de promocions a fires i aconsegueix d'exportar el seu producte al sud de França. Els pagesos dedicats a la citricultura van respondre ahir dijous a la crida de protesta d'Unió de Pagesos a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. El sindicat i també els pagesos reclamen millores en les assegurances i accions per pal·liar la crisi dels mercats. L'Agència Catalana de Notícies es compromet a millorar els col·lectors de la plaça del Canó, a l'Ametlla de Mar. És el compromís de l'ACA per acabar amb les males olors de la zona. I els socis canadencs de Florentino Pérez i ACS en el projecte Castor anuncien que emprendran accions legals contra ells per una operació de refinançament. Acabarem a ritme de propostes d'agenda, destacant que diumenge que ve Deltebre celebrarà la festa dels Tres Tombs. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant d'aquest nombre d'afiliats a la Seguretat Social a les Terres de l'Ebre, una xifra que va créixer en tots els sectors productius per primer cop des de l'inici de la crisi, assolint la xifra més alta, un 2,7% interanual, registrada des de l'any 2008. El butlletí d'anàlisi de la conjuntura econòmica de les Terres de l'Ebre de l'últim trimestre del 2014, butlletí que elabora la Universitat Rovira i Virgili, constata que la construcció ha capgirat la destrucció d'ocupació i registra creixements de fins al 3,3%, el mateix percentatge que els serveis. Malgrat tot això, l'informe recorda la baixa qualitat de les noves contractacions i que l'atur continua creixent entre les persones majors de 50 anys. El creixement de l'ocupació que reflecteix les afiliacions a la Seguretat Social a les Terres de l'Ebre, amb un total de 47.030 persones afiliades, s'ha quedat encara per sota de la mitjana catalana, que ha arribat a assolir un 3%. Malgrat això, el butlletí subratlla que els increments de la construcció i sobretot els de serveis, amb 2,5 punts per sobre del trimestre anterior, han permès estirar del carro a l'hora d'impulsar l'economia. Per contra, el comerç, i malgrat guanyar també afiliats, ha estat creixent per sota de la mitjana. El responsable de l'informe i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, subratllava que els registres d'afiliació són la millor xifra des de l'inici de la crisi, arribant fins i tot a la construcció. I així ho explicava en declaracions recollides a l'Agència Catalana de Notícies. Juan Antonio Duro valorava molt positivament els increments dels indicatius d'ocupació en tots els àmbits, com dèiem, durant l'últim trimestre del 2014. L'escoltem.
L'atur baixa en tots els trams d'edat, en particular entre els que tenen 30 i 40, però també amb els menys de 30, però no obstant augmenta entre els més de 50. Això és el moment en què està baixant de manera generalitzada. Per tant, hem de veure què passa els propers trimestres, però es podria aventurar unes enormes dificultats per reduir la trucositat en aquest grup malgrat, diguem, la caràcter expansiu dels cotitzants i de la reducció de l'atur registrat. Per tant, vol dir que, malgrat que la conjuntura continuï millorant i aquestes són les expectatives que es tenen, és possible que continuïn els problemes amb aquest tram d'edat. Per tant, indicaria que, bueno, està claríssim que són necessaris, és en vegada necessària una estratègia contundent, específica, per a aquest grup, si volem que aquest grup s'incorpori d'una manera més significada al mercat de treball.
Juan Antonio Duro apuntava també que l'atur continua augmentant en el col·lectiu de persones majors de 50 anys i suggereix la necessitat de polítiques contundents dirigides a la seva reintegració laboral.
En efecte, l'evolució dels cotitzants, que per primer cop és una evolució prou significativa, el 2,7%, en segon lloc, que aquesta evolució es dona amb els quatre sectors productius, i això és una novetat, en particular l'evolució de la construcció per sobre del 3%, el qual en certa mesura pot sorprendre si veiem la sèrie, però no esperàvem potser un avenç tan gran, i per tant això és el primer cop que es produeix, i això és un senyal de que les coses en certa mesura ja han canviat, no és que estiguin canviant, és que ja han canviat. I d'altra banda, el creixement s'ha produït també en totes les comarques, perquè en d'altres trimestres, en concret el trimestre passat, per exemple, el Baix Ebre havia baixat, doncs en aquest trimestre també s'ha incorporat en aquest procés d'augment. Per tant, en aquest sentit, és un augment que té bastantes característiques d'augment general.
Cal dir que també s'ha produït de manera simultània i per primer cop des de l'any 2008 a les quatre comarques, aquesta reducció de l'atur a les quatre comarques ebrenques, a l'indicador de l'ocupació. A més, s'afegeix també una reducció del nombre d'aturats en termes interanuals, que al conjunt de les Terres de l'Ebre suma 14.344 persones, 533 menys que en el trimestre anterior, un 7,1% menys, uns percentatges que, segons Duro, revelen el clar canvi de cicle i l'assentament de la recuperació, tenint en compte que els efectes d'aquesta tendència s'han deixat notar a les quatre comarques. No obstant això, el catedràtic continua demanant molta cautela atesa la naturalesa dels indicadors, especialment en termes qualitatius. La millora en les condicions financeres, la reducció en els preus del petroli i la recuperació del consum permeten, per una altra banda, preveure que els creixements de l'ocupació es podrien mantindre en aquests mateixos ritmes o, fins i tot, millorar.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a tractar temes relacionats amb la pagesia. Primerament, per fer-ho, anem cap a Godall per parlar de la cooperativa que porta entrats al molí, gairebé 2 milions de quilos d'olives. A les acaballes de la campanya, l'entitat la qualifica de generosa pel que fa a producció, però amb la qualitat afectada negativament per la plaga de la mosca de l'olivera. Tot i això, la cooperativa godallenca busca camins de promoció a fires i aconsegueix exportar el seu producte al sud de França. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Coincidint amb la resta de cooperatives del territori, la cooperativa agrícola de Godall, i a la recta final de la temporada, també afirma que la collita ha estat magnífica en quant a producció, ja que porten entrats al molí gairebé 2 milions de quilos d'olives, però que malauradament l'afectació de la mosca ha fet que la qualitat no hagi estat la desitjada. Així s'expressava el gerent de l'entitat, Josep Maria Simó, en una entrevista a la Plana Ràdio, afegint que, malgrat això, els preus s'han reactivat un poc, lo que dona un prudent però insuficient respira al sector. Ara la cooperativa està venent l'oli envasat entre 17 i 23 euros la garrafa de 5 litres, depenent de les qualitats verge, extra o denominació d'origen protegit. Escoltem, Simó.
Bé, nosaltres, a veure, quasi, hi hem entrat quasi 2 milions de quilos d'olives. I això, a veure, ha sigut una campanya de molta producció però poca qualitat, no? En el sentit que hem tingut molt d'atac de mosca fins a l'última hora i això ens ha afectat també a tota la comarca. A veure, hem augmentat una miqueta els preus perquè també a l'engrossa s'ha pujat una mica i també doncs, això també dona peu que pugues també augmentar una mica en altres. Sempre, els pagesos sempre es queixen, però realment és veritat que hem tingut uns anys en l'oli amb uns preus molt baixos i ara pareix que se reactiva una mica però encara no acaba d'arribar el que voldríem nosaltres, que anés a més de 500 o 600 pessetes.
La voluntat de seguir potenciant a tot i els entrebancs un producte de qualitat com el que produeix la cooperativa Godallenca els porta a buscar fórmules de promoció com ara la venda des de la pàgina web olidegodall.es o la participació a fires com la de Jesús o la de la Mel, a Crespià, municipi empordanès adscrit a la comarca del Pla de l'Estany a Girona. Simó deia que per la seva proximitat a França els visitants del país veí eren dels que millor valoraven els seus olis a la fira. De fet, darrerament, fins i tot, han fet enviaments al sud de França.
Intentem promocionar-nos tot el que podem, no? Este cap de setmana mateix hem estat a Crespià, una fira de la Mel, que diuen, allà dalt a Banyoles, hem estat dos dies allà dalt, i aquí Jesús també vam posar una mostra del nostre oli, també, i intentem promocionar-nos allà en podem, no? I a part, doncs, tenim la pàgina web, que és olidegodall.es, i també l'hem renovat ara totalment, està tota nova, i també a través d'allí pues, se pot comprar oli. Justet en aquesta fira que hem estat allà dalt, entrava molta gent de França i els francesos diràs que tenen més gust que nosaltres perquè lo proven i, oh, aquest oli és boníssim, no sé quantos, no? I, bueno, i vas fent propaganda en uns i els altres. I ara no fa molt amb un enviat a França, aquí a Carcassona o alguna cosa així.
Però possiblement la millor promoció que es pot fer de l'oli de la cooperativa de Godall és la seva pròpia fira, que enguany arribarà ja a la seva 12a edició i que, com és tradició, tindrà lloc al municipi el segon cap de setmana de març, dies 14 i 15, i on es presentaran els olis de l'actual campanya comercialitzats amb les marques Molicla Pisces i la denominació d'origen protegit Làcrima Olea.
Gràcies, en Josep, i no abandonem les qüestions relacionades amb la pagesia, en este cas per tractar un aspecte molt diferent. Parlem de la mobilització que en el dia d'ahir protagonitzaven representants del sector de la citricultura a les Terres de l'Ebre, una nova d'acció de protesta, aquest cop simbòlica, que va deixar pràcticament un centenar de quilos de mandarines repartits en 5 sacs al vestíbul de la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. L'objectiu d'aquesta protesta és que la Generalitat se'n recorde del sector dels cítrics en els pressupostos que s'han de debatre al Parlament català la propera setmana. Des d'Unió de Pagesos, ahir ja ho avançàvem en este mateix temps d'informació, s'han intensificat els contactes amb els diferents grups parlamentaris i es confia d'arribar a un acord positiu només amb algun canvi de partides. Joan Montesó, el coordinador territorial a les Terres de l'Ebre d'Unió de Pagesos, explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que van portar mandarines a la delegació del govern a les Terres de l'Ebre per reclamar solucions per les assegurances i més mesures sanitàries contra la mosca de la fruita. Joan Montesó.
Bé, li hem portat aquestes mandarines a la delegació del govern perquè creiem en aquests moments que no és una cosa tan sols del Departament d'Agricultura, sinó un assumpte de govern, un assumpte del govern de la Generalitat, perquè fa molt de temps que estem demanant al Departament d'Agricultura que el tema de les assegurances s'arregli, que s'arregli també tot el tema sanitari de la fruita que nosaltres tenim als arbres i al terra de cara a la campanya que ve, perquè si no tenim uns problemes greus en exportació a diferents països, que és un problema bastant greu el tema de la mosca de la fruita, i en definitiva el que estem dient-li que és un tema de govern i que actua el govern de Catalunya. Sí que hi ha negociacions aquests dies en els diferents grups parlamentaris, pensem que tenim l'última oportunitat doncs, que s'aprovin els pressupostos, que és possible fer uns canvis en les partides, que la Unió de Països, com sempre, treballem i han fet unes propostes que són assumibles per part del govern i li demanem al govern i a tot l'art parlamentari que estigui d'acord en aquests canvis, perquè d'aquí depèn la pervivència de la citricultura a les Terres de l'Ebre.
A la protesta hi va participar també Joan Cavall, el coordinador nacional del sindicat, que explicava que tenen prevista mobilització a la capital de l'Estat, a Madrid, per reclamar mesures contra la inestabilitat dels preus que provoquen efectes externs, com ara el veto rus, i que acaben obligant els pagesos a vendre el producte per sota del cost de producció. Joan Cavall.
Intentem solucionar això. Aquest any tothom el passarà com pugui, el que no passa, el que no pot ser és que cada any es trobi doncs, amb la gent que a l'hora d'acollir, doncs que no sàpiga, no allà on anar a portar els cítrics, sinó a quin preu li acabaran pagant, perquè clar, si tens que acollir i resulta que el que acolls val menys que el cost de producció i el cost d'acollir, a veure, treballar sempre per perdre quartos, ni aquest sector ni cap altre sector econòmic ho vol fer. Nosaltres volem continuar siguent pagesos i el que volem és viure dignament d'això i ens sembla que no és demanar una cosa doncs, fora de lloc. Per tant, dic, la propera irem doncs, amb els companys que volien venir a Madrid i en d'altres territoris doncs, que hi ha altres dificultats i també farem doncs, que, bueno, que els eurodiputats doncs, que fa poc que estan escollits doncs, també es moguin i moguin el cul de la comissió que com és que aquest sector, el mateix que l'estiu va passar en d'altres sectors de la fruita, doncs, que, bueno, que degut a la crisi de mercats i després al tema del vetor rus, doncs no hi ha hagut suficient resposta.
Joan Cavall aprofitava també per demanar que es prioritzen les ajudes al sector dels cítrics en els propers pressupostos i lamentava la manca de resposta de les asseguradores davant els sinistres com els que ha patit el sector en aquesta temporada.
Quan hi ha un sinistre greu i aquest no dona resposta a el que tu havies assegurat, doncs la gent se sent defraudada o estafada i estem parlant de... no d'una assegurança, que això no vol dir que el tema dels cereals no sigui no, legítimament, però el tema del sector frutícola i citrícola, doncs les assegurances valen molts diners, la gent hi té que ficar molts diners a sobre la taula, i creiem, per això dèiem, també en una de les partides doncs, del govern de la Generalitat, que hi havia una aposta més decidida de suport amb això, i demanaven que s'incrementés el suport amb 1 milió d'euros, que nosaltres creiem que és possible fer-ho amb el mateix pressupost que tenim nosaltres, prioritzant això i no una altra cosa. Aquest món, quan tens pocs diners, tu dius què és el que vols fer primer i l'altre queda enrere. Nosaltres creiem, doncs, amb la realitat que acaba passant, doncs, que s'ha de primar això. Per què? Perquè si no, quan hi ha sinistres o quan hi ha desgràcies climatològiques o d'altra índole, doncs, bueno, el que hem contractat doncs, voldríem que acabés responent.
Com dèiem en començar i escoltàvem també les paraules dels responsables sindicals, la protesta ha servit per anunciar que aproximadament, encara sense data fixa i concreta, però aproximadament en el termini d'un mes, es farà una mobilització a Madrid, junt amb d'altres entitats agràries, per pressionar el Ministeri d'Agricultura per les assegurances i també per la crisi dels mercats.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la Galera, acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu Emute.
El nostre recorregut informatiu avui divendres passa també per l'Ametlla de Mar. L'Agència Catalana de l'Aigua s'ha compromès a millorar els col·lectors de la plaça del Canó. Aquest compromís de l'ACA ha de permetre d'acabar amb les males olors que habitualment se senten en aquesta plaça. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'ACA es compromet a millorar els col·lectors de la plaça del Canó. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha reunit amb els representants de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ja que té prevista i contemplada pressupostàriament la millora dels col·lectors de l'estació de bombament d'aigües residuals de la plaça del Canó per tal de resoldre els problemes de les males olors. Així, l'ACA es compromet en ferm a solucionar d'una manera definitiva la problemàtica. D'una banda, realitzarà el tràmit administratiu per a l'adjudicació de les obres de finalització de la millora dels col·lectors. De l'altra, segons l'ACA, es formalitzarà el compromís mitjançant l'entrega d'un cronograma de tot el procés administratiu necessari fins a l'inici de l'execució de les obres per al coneixement i seguiment per part de l'Ajuntament dels compromisos adquirits. Per la seva part, des del consistori Calero, es va posar sobre la taula que, per part del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'han dut a terme un conjunt d'actuacions preventives amb l'objectiu de minimitzar el risc de les males olors, però que per a reduir l'efecte del principal focus de les males olors és necessari i imprescindible finalitzar les obres de millora dels col·lectors. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha inclòs una partida pressupostària important per portar a terme, per dur a terme aquestes obres pendents, que en definitiva, i resumint-ho, han de servir per a minimitzar, per encara fer més petita el que significa la problemàtica de les males olors doncs, a la zona de la façana o a la zona del port o a la zona de la plaça del Canó principalment. Creiem que això doncs, ha estat insistència per part nostra, s'han anat produint aquestes millores, se n'han fet, i aquesta, que és una dotació important econòmica, doncs l'ACA també es va comprometre ahir, això també potser és una novetat, ahir mateix es va comprometre a tirar endavant aquesta última fase, que és l'adjudicació d'aquestes obres de finalització, que això ho fa l'ACA a través del Consell Comarcal, dels col·lectors a l'Ametlla de Mar.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar feia aquestes declaracions en el programa Fil Directe d'aquesta casa de la Cala RTV ahir mateix. Tot i aquest pas endavant des de l'Ajuntament, es va remarcar als representants de l'ACA que el projecte de millora dels col·lectors fa 3 anys que es troba aturada i que és un punt imprescindible.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant del sempre polèmic projecte Castor. Avui ho fem concretament per destacar que Castor Limited Partnership, l'empresa en mans del grup canadenc Dandy Energy, amb una tercera part del projecte Castor, ha emprès accions legals contra el grup ACS, propietari majoritari, per considerar que l'operació de refinançament d'Escal UGS que va efectuar el passat mes de novembre atempta contra els seus interessos. Així ho ha anunciat la societat canadenca dins l'informe de resultats financers de l'any 2014, on retreu al grup presidit per Florentino Pérez que al mateix temps que rebia els 1.350 milions d'euros d'indemnització demanés 300 milions per cobrir un deute addicional de 60 milions amb els inversors que van comprar els bons emparats pel Banc Europeu d'Inversions. Mort i liquidat econòmicament el projecte Castor d'emmagatzematge de gas al davant les nostres costes, comença ara la batalla legal entre els seus socis amb el rerefons dels processos judicials oberts tant al jutjat de Vinaròs com al Tribunal Constitucional sobre la responsabilitat dels terratrèmols, les llicències o el pagament de la indemnització. De fet, els 1.350 milions que el Consell de Ministres va aprovar a través d'una operació financera que traslladarà el seu pagament a tots els consumidors de gas durant 30 anys havia de servir a Escal UGS per retornar els 1.410 milions d'euros rebuts dels inversors del Banc Europeu d'Inversions abans del 30 de novembre de 2014 si el magatzem de gas submarí no es posava en funcionament. Recordem que l'empresa va renunciar a la concessió a mitjans del mes de juliol passat. Sobre el paper, tal i com van avisar algunes agències de qualificació creditícia, un cop el govern espanyol va confirmar la indemnització, quedava pendent el pagament de 60 milions d'euros als inversors. En realitat, però, i com recorda l'empresa canadenca, la promotora del Castor ja havia rebut amb anterioritat a l'any 2012 i en concepte de remuneració provisional 110 milions d'euros que el govern espanyol va acabar descomptant de la xifra d'indemnització definitiva. 1.460 milions en total. Per retornar els 60 milions que devien als inversors, ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, la filial del grup de Florentino Pérez, que pilotava de facto el projecte Castor, va decidir de posar en marxa una operació de refinançament per valor de 300 milions d'euros el passat mes de novembre, pràcticament al mateix temps que ingressava la indemnització de 1.350 milions. Una operació que ara els canadencs consideren que els perjudica, ja que no era el que més els convenia i, a més, compromet els seus interessos com a accionistes. Segons anuncien a l'informe de resultats difós, l'empresa canadenca Castor Limited Partnership ja ha impugnat legalment l'aprovació d'aquest refinançament per part d'ACS. El soci minoritari del projecte Castor, a més, ha anunciat que ja està estudiant emprendre altres accions legals al respecte.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta, la Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, 12 jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, Regidories de Comerç i Turisme.
Un any més i com mana la tradició, els Tres Tombs arriben a Deltebre. Diumenge 1 de març, durant tot el matí, pels carrers del municipi. Per participar, cal apuntar-vos trucant al mòbil 667 637 789. La tradició, la passió i l'estima pels cavalls als Tres Tombs de Deltebre, el primer diumenge de març. Sant Antoni, des de llevant fins a
l'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
I enfilem ja la recta final de l'informatiu d'avui divendres i ho fem a ritme de propostes d'agenda. Diumenge, la població de Deltebre celebrarà la festa dels Tres Tombs. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Aquest proper diumenge tindrà lloc a Deltebre la festa dels Tres Tombs, que comptarà amb la participació d'uns 200 cavalls i carruatges i d'unes 300 persones. L'acte està organitzat per l'associació Tres Tombs a Deltebre amb la col·laboració de l'Ajuntament. La festa començarà a les 9 del matí amb un esmorzar per a tots els participants al centre cívic. Posteriorment, tindrà lloc la cercavila pels principals carrers de la població per anar a l'església de Sant Miquel i després a la de l'Assumpció, on tindrà lloc enguany la benedicció, tal com explica la presidenta de l'associació Tres Tombs, Jasmina Tomàs.
La gent se va apuntant i llavors repartim, sempre solen donar dos tíquets per cavall, i llavors repartim els tíquets i anem agarrant l'esmorzar. I sempre hi ha persones que, pues, pel que si no s'han pogut apuntar, vale, no els diem que no, ni si venen en cavall. Nosaltres ens acompanyarem a la festa, per això no hi ha problema. Sortirem des d'aquí al centre cívic, baixarem per l'avinguda, per la Goles de l'Ebre, de cara al centre comercial de la Cava, del carrer Sant Roc a l'avinguda esportiva, arribarem a l'Ajuntament i donarem la volta cap a Jesús i Maria, i la benedicció serà a l'església de Jesús i Maria. Que vinguin, que és un dia molt bonic, surten molts animals, és un dia per a conèixer gent, per a fer amistat en gent de fora que comparteix l'afició, i és un dia que tenim preparat diverses sorpreses, tenim preparats alguns sortejos, tenim preparats diverses coses per a fer el matí una mica més ameno, una mica més divertit. No només és arribar a esmorzar i sortir al cavall, és poder-nos conèixer una mica més i poder agarrar una mica més de relació en gent que compartim dins en este món. I que vinguin, i tant, que sense pensar-ho.
A la dia de banda dels locals es podran veure cavalls de Sant Carles de la Ràpita, el Perelló, Sant Jaume, Santa Bàrbara o Mas de Barberans. Recordeu, tots els aficionats al món equí, aquest diumenge 1 de març, diada dels Tres Tombs a Deltebre.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà el 1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Matí de sol, alguns ruixats entre al sud de Girona, també punts interior de Girona, costa central, neu al Pirineu, sol a la resta i vent a molts sectors, especialment a Tarragona, també tramuntant a l'Empordà. A la tarda encara pot quedar algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la costa central, potser alguna tempesta, neu al Pirineu però més moderada, vent a molts sectors, les màximes més fresquetes. Algun ruixat i una tempesta a les Illes Balears, sol al País Valencià i a l'abans de previsió dissabte molt tranquil, però al vespre arriba un front que deixarà neu la nit de dissabte, diumenge al Pirineu, sobretot a Lleida i a la cara nord. Diumenge al matí encara alguna nevada, després ja se n'hi ha aturant al vessant nord i les temperatures més elevades. Cap de setmana així doncs tranquil, en general amb aquestes nevadetes a l'acabar dissabte al Pirineu, preferentment a la cara nord del Pirineu.
I un dia més, i com sempre diem els divendres, amb la previsió del temps, és especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana. Arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. També el d'avui, divendres 27 de febrer, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Dilluns hi tornarem a ser. Fins llavors, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.